De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
6 minuts que passen de les 4.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar.
48 hores Open House és la principal cita de Barcelona amb l'arquitectura els propers 21-22 d'octubre. Us heu d'imaginar 250 edificis de la ciutat que obriran les seves portes per visibilitzar la figura dels arquitectes i fidelitzar també els públics interessats en l'arquitectura de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'objectiu quin és? Doncs, clar, promoure i l'arquitectura i ajudar a entendre-la com a component imprescindible de la cultura i tot de manera gratuïta. I justament doncs, parlar de l'edició d'aquest any i ens avancem una mica en el temps i també d'edificis, en parlarem amb ell. Tenim el plaer de descobrir aquesta marató arquitectònica. Saludant a aquesta hora en Miquel Zuzama, ell és director de programació del 48 Hores Open House de Barcelona. Miquel, com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Miquel, dèiem també abans al sumari que avui és el Dia Internacional de l'Arquitectura, per tant, un motiu més, no?, per venir a parlar avui al Fabricació Pròpia.
I tant, és un dia, ja podem començar a avançar coses perquè l'arquitectura ha d'estar encara més present, sí.
Com celebres tu el Dia Internacional de l'Arquitectura? Tens alguna manera especial de celebrar-ho?
Bueno, nosaltres estem tot l'any, llavors... però bueno, alguna cosa potser farem.
Alguna cosa fareu. Bueno, de fet, el 21 i 22 d'octubre arriba una nova edició d'aquest 48 Open House, que és una meravella, no? És que, Miquel, no ens podem queixar perquè és una oportunitat d'or de posar l'arquitectura també en el seu lloc, eh? Perquè ara ho estàvem parlant fora en micro, no? Que moltes vegades tenim com aquesta sensació, no sé si tu la tens, t'ho pregunto, de que tenim com l'arquitectura una mica menystinguda. No? I no li posem el valor que hauria de tenir.
L'arquitectura és aquest art que és el que tenim més present en el nostre dia a dia i és del que el parlem menys, en molts casos. Llavors, pues, convé que hi parlem més i que aprenguem a estimar-lo i a valorar-lo, també.
Clar, perquè el Barcelona Open House d'aquest any serà, com dèiem, el 21-22 d'octubre. Quins edificis es podran veure, Miquel? Perquè dèiem ara aquí l'entradeta, 250 edificis de Barcelona i àrea metropolitana.
Pues tenim molts edificis i com són tants, i amb un any no dona temps, no? Amb un Open House no dona temps, el que fem és que repeteixin uns quants i anar introduint novetats pels nostres fans incondicionals. Que
teniu fans, ja.
Penseu que és la 14a edició ja, i vull dir, hi ha molt temps que la gent ja ens espera. Un cop l'any, Barcelona és nostra. Se s'obren, bueno, aconseguint totes les claus d'aquests llocs magnífics que tenim a la ciutat.
Oh, que maco això, aconseguiu totes les claus, no? S'obren totes les portes.
Sí, sí. Ja, la meva feina durant l'any és anar buscant a veure qui té les claus dels edificis xulos de Barcelona. Llavors, piquem molta porta.
Sí.
I quan ens diuen que sí, pues, agrupem totes aquestes claus i aquest cap de setmana Barcelona torna a ser és encara més de tota la gent que hi viu.
Clar, jo ara estava pensant que també aquests fans que dius tu, porteu 14 edicions, segur que que també us fan propostes, no? De dir, va, Miquel, busca la clau d'aquest edifici que tenim moltes ganes. Hi ha algun edifici que potser... O quin és l'edifici que més us ha costat d'obtenir aquesta clau?
Cada any, quan fem les visites, demanem al públic, hi ha una petita enquesta, i demanem quin edifici que no hem obert agradaria que participés. Llavors, amb això jo vull fer una crida oberta a tots els nostres fans i són fans. No ens demaneu Sagrada Família. Ja s'hi pot anar, la Sagrada Família. O sigui, demaneu-nos coses...
És la Sagrada Família, potser, el que demana més?
És dels que demanen més.
Ah, sí?
Llavors,
clar,
i això també és una mostra de que potser cal que s'obri més a la gent de casa,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí. O potser el que tu dius, el desconeixement de que està obert al públic, no?, la Sagrada Família.
I llavors, després sí que tenim fans que en saben molt i ens demanen coses pues, que ja són molt ocultes, que inclús jo dic, i com ho faig ara per aconseguir aquesta clau? Sí. I dic, estic d'acord, és molt interessant aquest edifici, però ajuda'm, perquè a vegades o són privats o costa molt.
Quin és potser el més peculiar que t'han demanat? Algun fan que
sempre
diguis...
ens demanen les parades ocultes del metro, les abandonades que es passa... Home, això seria un...
Uau.
Però per això també tenim una altra cosa, que nosaltres fem l'Open House un cop l'any, però també tenim els espais ocults al mes de maig. Això aquest potser el passaríem més cap als espais ocults.
Clar, Miquel, perquè vosaltres qui sou? O sigui, qui hi ha al darrere d'aquesta iniciativa?
El 48 Hores Open House el fem una petita associació sense ànim de lucre que ens dediquem a que la gent s'estimi l'arquitectura. I creiem que perquè te la puguis estimar hi has de poder entrar, te l'han de poder explicar i que tu treguis conclusions. Llavors nosaltres a Open House ens agrada molt posar sobre la taula temes de ciutat com pues, si superilles sí o superilles no, o parlar de, per exemple, les escoles modulars.
Què diuen de les superilles?
Que, bueno, nosaltres generem l'espai perquè la gent s'ho miri, sí, però no traiem, no traiem cap conclusió. Mm. O les escoles modulars, que no hi caben. Necessitem més escoles, en el mentrestant estan fent unes escoles amb mòduls. Potser per fora podem opinar, però si entrem a dins i veiem on s'explica el director de l'escola... Mm. Després, totes aquestes oportunitats és que un cop l'any, Barcelona, podem parlar-ne, podem entrar-hi, i sobretot això, podem acostar-nos-hi acompanyats pues, d'arquitectes, però també tenim gent que s'estima l'arquitectura i vol ser voluntària d'aquest gran festival.
Sí, perquè jo, ara que ho dius, jo he entrat al 48openhousebarcelona.org i aquí... Ah, mira, espera't, és que crec... He entrat aquest matí, i veia una crida per ser voluntari, no?
Exacte, ara és un moment perfecte per afegir-se al voluntariat, sí. I és que... Per fer possible el festival de tots aquests edificis tenim més de 1.000 voluntaris. Bueno, els necessitem, encara no els tenim. Llavors aquí...
Us falta, fem una crida, podríem us falten, fer. Eh?
Llavors, però val. Jo la crida el que vull dir és que és una oportunitat. Sí, el festival us necessita, però és que el ser voluntari et permet veure un edifici abans que ningú. Llavors és perquè tu, primer que ens pots demanar quin edifici t'agradaria. Hi ha un formulari a la nostra web, tu ja pots anar apuntant quin dia et va bé, si et va millor ajudar-nos dissabte al matí o diumenge tarda, tot això es pot explicar, i em pots dir, mira, pues jo preferiria ajudar-vos amb un edifici del meu barri, estic a tal barri.
Val.
I llavors el que fem és, convocant aquests voluntaris de l'edifici en qüestió, posem que és Arc de Triomf, per exemple, que sempre crida molt l'atenció, fem una visita a l'Arc de Triomf, clar, una visita íntima. Llavors estem sols, Arc de Triomf, 2-3 hores, el que vulguem, perquè ens venen a obrir un dia per la tarda, i aquesta és l'oportunitat d'explicar-li als voluntaris tot el que han de saber d'aquest edifici perquè durant el cap de setmana puguin ells encarregar-se'n de tot.
Uau, o sigui, el que estàs explicant és que hi ha una formació, diguéssim, prèvia, no?, a aquests dos dies del 48 hores Open House, que és una, que és que també és un privilegi pel propi voluntari, no?
Que li deien visita prèvia, però també li deien visita VIP a vegades.
Home,
perquè...
és que...
I llavors la cosa és que durant aquest mes de setembre i octubre s'està fent aquest Open House paral·lel,
val.
I és que cada tarda s'estan fent diverses visites d'aquestes prèvies.
Formacions.
Però és que, a més, si ets voluntari del festival, com a tu estàs donant un temps durant el festival que dius, ai, jo no podré visitar coses perquè estic
aquí
ajudant.
Lligat.
Però, en canvi, el que fem és donar una petita pulsera que es dona a tots els voluntaris, amb la que tens com un passe ràpid i en els edificis tens una cua més ràpida per intentar tornar-te aquest temps. Llavors vull dir que és un xollazo ser voluntari del festival. És fantàstic i la gent repeteix molt.
I, per tant, per deixar-ho clar, per si hi ha algun oient que digui, ostres, m'interessa, sí. No es necessita... O sigui, els requisits per ser voluntari, no es necessita una formació en arquitectura, res, només que t'agradi.
Has de voler formar part d'aquesta gran família i, realment, el rol que vulguis fer també l'escolliràs tu. Així que no hi ha cap excusa de... És que jo no en sé prou per explicar...
Sí.
No, perquè no realment fa falta molta gent que estigui a la porta informant a la gent o dient, sí, mira, això es pot visitar, faci cua aquí... Mm-hmm. Així que, i vull dir que és una manera molt, molt xula de conèixer gent també que potser no coneixeries, vull dir que... Molt recomanable.
I en aquesta 14a edició del 48 hores... mira, que diré bé, 48 Open House Barcelona. Quins edificis es podran veure aquesta edició que no es podien veure en altres edicions? Hi ha alguna novetat que en destacaries?
Cada any el que fem és intentar buscar un tema que ens ajudi a ordenar les novetats i també de tant en tant tenim un arquitecte destacat. Llavors, aquest any és un any molt important per l'arquitectura perquè és el centenari de la mort de Domènec i Montaner. Llavors, serà el nostre arquitecte de l'any i podrem veure nou edificis d'aquest arquitecte que es podran això acostar-te, potser algun ja es podia visitar, però
amb el cap clar, el Palau de la Música.
El Palau de la Música tindrà unes visites que es podran fer.
Meravella, i què es podrà veure que no s'hagi vist o que no tinguis accés normalment del Palau de la Música?
Ens acompanyaran els guies del Palau de la Música, en saben molt.
Sí.
I lo que passa que clar, com és un edifici que té molta demanda, vull, en el festival tindrà dos visitetes molt petites. Jo sí de destacar un edifici de Domènec i Montaner, ho recomano. Anaria a anar al castell dels Tres Dragons de la Ciutadella, que està tancat i barrat. I
què hi ha dins?
Ara hi ha les oficines del Museu de la Ciència i estan un mentrestant, aquest edifici. Llavors, ens deixaran entrar i realment serà com l'única oportunitat per anar-hi i de la mateixa manera també es podrà anar al Centre Excursionista de Catalunya, que tu si vols fer-te del Centre Excursionista hi pots anar. I és un edifici superxulo de Domènec i Montaner que està amb les columnes del Temple d'August. Vull dir, és un espai màgic, els del Centre Excursionista us tractaran superbé i és una gran descoberta també com a barcelonins i barcelonines de Domènec i Montaner de la ciutat.
Clar, Miquel, per què consideres, per engrescar una mica la gent, jo crec que ja no fa falta, perquè sempre és un èxit totes les edicions que feu, per què creus que és important, no?, posar en valor l'arquitectura de Barcelona i l'àrea metropolitana, no?, una mica el missatge que dèiem abans, no?, que no som conscients de tot l'art que tenim, que resideix en l'arquitectura.
Jo crec que en aquesta ciutat tenim tant patrimoni que a vegades no el tenim en compte.
Totalment.
O diem, bueno, sí, el meu barri. Però és que cada barri de Barcelona té edificis d'una importància brutal en quant a patrimoni i art i arquitectura. I jo el que recomanaria a la gent és que es deixin portar, que confiïn en que tots els edificis que formen part del festival tenen un motiu molt fort per ser-hi. Llavors, pues, descobrir. Sé que el modernisme crida molt l'atenció, però tenim programació a Nou Barris, a Sant Andreu, a Sants... O sigui, tenim disseminada per tota Barcelona i per les altres ciutats de la programació. Jo us recomanaria de gaudir d'aquest cap de setmana per anar a passejar, entrar en els edificis, opinar, conèixer i gaudir entre tots de l'arquitectura de la ciutat.
Clar, perquè a banda d'aquestes visites també oferiu aquestes activitats divulgatives, no? O sigui, que és un cap de setmana totalment centrat en l'arquitectura de casa nostra.
És una marató, com has dit abans, d'arquitectura, i jo animo la gent a reservar-se el cap de setmana, encara queda molt, reserveu-lo i aprofiteu dels dos dies sencers.
Perquè què cal fer, no? Perquè molta gent també s'estarà preguntant cita prèvia, m'haig d'apuntar a algun lloc, com puc fer per anar a veure justament aquell edifici, no?, de Nou Barris. Com què haig de fer per poder participar?
La majoria, el 90% de la programació, no cal fer res, cal passejar per la ciutat i si t'interessa, si t'agrada l'edifici quan arribes a la porta, entres.
Ja està, eh?
No cal fer res. I en canvi n'hi ha uns quants, molt poquets, que per motius de seguretat, sobretot, perquè penseu que, per exemple, hi ha la delegació del govern, clar, aquí cal una identificació amb DNI prèvia, o la xarxa del clavegueram, que es pot entrar a les clavegueres, també cal un registre previ, però de veritat que són visites molt petites i que ens agrada tenir-les perquè és un enriquiment de la programació, però jo el que recomano més és el que us he comentat abans, de no miro res, vaig a passejar i quan m'agradi una cosa entro i gaudeixo de forma improvisada, diguem-ne, de la ciutat.
Clar, és meravellós. I ara estava pensant quin és, a banda de la Sagrada Família, després de 14 edicions, quin ha estat l'edifici més sol·licitat, no?, o el que ha rebut més visites. Això ens ho podries dir, Miquel?
Sí, i tant. Els edificis que on entra més gent dels darrers anys són la Presó La Model, que trau moltíssim l'atenció i té un projecte de renovació que serà superinteressant, i també Arc de Triomf, Torres Venecianes, que aquests dos únicament obren amb nosaltres. L'Ajuntament,
sí,
ens
no
deixa les
claus. Obertes.
Mai, només un cop l'any i és amb nosaltres.
Llavors, quina responsabilitat també, eh? Teniu les claus.
Bueno, els voluntaris que tenen aquests edificis estan molt contents i se senten com veuen la il·lusió de la
clar,
gent.
Importants també, no?, en aquest sentit.
Sí, tant.
I que dèiem abans, ho comentàvem, la xarxa del clavegueram, que també seria un possible destí? O això també es pot visitar o no?
Sí, es podrà visitar, és d'aquestes que us deia que sí que va amb inscripció d'això. Llavors, bueno, sí. Només dir que aquestes petites coses que van amb inscripció s'obriran la mateixa setmana del festival. Vull dir, ara encara no es pot apuntar res a cap cosa, perquè el que volem és això, volem que la gent es deixi portar pel cap de setmana i les inscripcions fora. Això jo no us ho recomano. Clar, anem a visitar.
Anem a visitar. Vosaltres no ho veieu, jo us ho explico. El Miquel té uns ullets i té un somriure. Clar, és que això, quan porteu organitzant el Miquel Zuzama, que és director de programació del 48 Hores Open House de Barcelona?
Sí, crec que és a la sisena edició que sóc responsable de programació. I clar, heu d'entendre que la meva feina al llarg de l'any és anar visitant coses i veure si l'obrim per la ciutat o no. Llavors, jo estic tot l'any visitant coses amb gent que intenta convèncer-me de que aquest edifici ha de participar, i jo us dic que jo sempre les gaudeixo totes. Jo ompliria tot. Jo tindria 800 edificis a la programació.
Clar.
Però com no tenim prou... El limitant és dels voluntaris. I si tinguéssim 2.000 voluntaris, obriríem
més
edificis.
Podríeu tenir més claus.
Ens falten mans perquè el que volem és que l'edifici te l'expliqui algú. Volem que t'acompanyi. No volem obrir la porta i que la gent... Perquè en el fons el que estem dient és que ens falta formació en arquitectura, llavors volem que tu miris, però escolta també el que t'estem dient, perquè potser l'edifici no és el que tu et penses.
Deies per això que aquest any, amb aquest últim any que heu preparat aquesta 14a edició, el que per tu serà impactant potser és l'edifici de Domènec i Montaner, o no? O el Castell del Drac, o hi ha algun altre edifici que diguis, ostres, aquest val la pena i val la pena que no sigui tan conegut per al gran públic, però que mereix, no?, aquesta visita.
Clar, és molt complicat perquè
ja
jo m'estimo
però...
tots els meus fills igual, llavors la programació del festival... No, però sí que és veritat que...
Ajuda'ns una mica, va, donem alguna pista.
Jo crec que el gran desconegut de l'Open House, i que si la gent hi anés,
quin
em portaria
és?
Una sorpresa,
ai,
és tant la zona de Badalona, que la gent no hi va, no, perquè també per desconeixement, però
sí.
Badalona i Santa Coloma, penseu que a Santa Coloma hi ha el recinte noucentista de Torribera, que es podran visitar 6 edificis allà dins del recinte. El noucentisme té una qualitat artística impressionant. Mm. I no hi haurà, segur, ningú. Serà un matí superagradable passejant per la muntanya. I si no, també, el que deia de veritat de Nou Barris. Nou Barris té amagada una arquitectura molt ben treballada. Hi ha molts equipaments públics que podrem veure, però també les cases de l'aigua, de Trinitat. Moltes coses molt interessants, sí.
Quines altres ciutats, perquè ara tu deies Badalona, quines altres ciutats s'han incorporat aquest any en aquesta edició?
No és cada any, però hi ha vegades que en un any se'ns afegeix alguna ciutat nova i ja l'adoptem i la tenim. Llavors, vam començar amb Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma, Badalona, Vilassar de Dalt, Sant Joan d'Espí, i Sitges va ser l'última en incorporar-se.
Clar, tu ara estaves parlant d'aquests espais ocults, que deies que també a banda vosaltres, no? Com a associació, també al maig oferiu aquesta oportunitat per visitar-los. Aquestes entrades de metro, que això deu ser una meravella, eh? Què?
Bueno, això jo segueixo. Jo cada any ho demano TMB. I
que no bueno, costa, donar la clau.
El problema és que, com passen trens tota la nit, en el fons, tot i que no hi hagi passatgers, hi ha manteniment tota la nit. Llavors, és molt complicat poder arribar-hi, perquè s'ha d'arribar per les vies. Llavors, aquest encara haurem d'esperar una miqueta més a que però acabin de veure com ho podríem fer.
Ostres, això és al·lucinant. Clar, aquests espais ocults, en tenim més dels que pensem a Barcelona?
La cosa dels espais de l'open house, en el fons, com a passegem per la ciutat i pots veure un edifici i dir, ai, m'agradaria entrar aquí. El problema dels espais ocults és que la majoria estan sota terra i llavors has de saber que existeixen. Llavors, parlem amb molts especialistes, amb gent del propi ajuntament, i amb ells anem fent una feina molt de veure si és viable o no, també per seguretat, entrar o no entrar segons quins jocs.
Deixa'm dir que l'associació Barcelona Open House forma part d'aquesta xarxa internacional que és l'Open House Worldwide, que neix al 92, abans ens ho deies, Miquel, amb la celebració d'aquest festival Open House London, on va néixer tot. Per què vau decidir dir, va, aquesta cita l'hem de portar a Barcelona?
Jo crec que va ser l'oportunitat de veure un festival que és un guany per tothom, perquè és un guany per al visitant, però també per l'arquitecte, que pot acostar-se a la gent, també per la gent que té patrimoni i no sap com que la gent el valori. A vegades tu pots estar en una comunitat de veïns que viviu un edifici catalogat i si no ho expliquem, potser hem de fer una petita reforma a l'edifici dient, bueno, fem-ho barat. No, tenim la sort de tenir un edifici patrimonial, l'hem de cuidar, potser ens hem de gastar més diners, però val la pena per aquest intentar que la gent prengui consciència. Llavors, quan es va descobrir, bueno, quan el Festival de Londres va anar creixent, altres ciutats van veure que aquest model de que entre tots posem una miqueta un granet de sorra i guanyem tots, jo crec que és una fórmula d'èxit. I inclús és tant d'èxit que Barcelona va ser la desena edició, la desena ciutat en afegir-se, ara anem per 51. I de les últimes, això és una anècdota personal, però que m'agrada molt dir-ho, de les últimes va ser Open House Palma de Mallorca, i la que està portant ara Palma de Mallorca és la meva germana.
Home.
Llavors, això fa il·lusió, home, que jo soc mallorquí.
Ah, tu ets mallorquí, clar, maco. Clar, és que també deu haver-hi, clar, és aquests edificis que parlen, no?, i que moltes vegades per desconeixement ens perdem, doncs, a aquesta literatura. Miquel, estàvem repassant les xifres del Barcelona Open House, 76.400 visitants l'any, més de 60 professionals treballant-hi, més de 1.000 voluntaris, però es necessiten més, va, anima't. Aquesta última xifra ens ha cridat especialment l'atenció, aquesta capacitat de mobilització, no?, del festival. Vosaltres també esteu sorpresos de tot el que mou?
Realment estem supercontents de generar, i crec que la paraula és família, perquè en aquests petits, cada edifici s'acaba fent un petit grupet, i és gent de diferents generacions, de diferents, de tot. Tot és una barreja de que l'únic que ens uneix és que ens agrada l'arquitectura i que volem donar una miqueta del nostre temps perquè més gent de la ciutat pugui gaudir-la. I aquestes petites famílies que es van fent, moltes vegades repeteixen l'any següent i demanen anar junts, perquè això és una altra cosa que pots fer. Pots dir, vull anar amb la meva germana o vull anar amb els meus amics. I llavors, crec que aquesta experiència i també veure que és una manera de gaudir del festival diferent, perquè tenim aquesta visita prèvia, tindrem una pulsera per poder anar a visitar i potser anem junts. Llavors, hi ha famílies senceres que s'apunten i diuen, ah, vinga, doncs ara anirem cap a Sant Andreu aquest any, que ens fosin de voluntari a Sant Andreu. Jo crec que a la gent li agrada i llavors anem repetint això, però també tenim moltíssim gent nova. O sigui, cada any tenim la meitat de la gent és nova que no ha fet mai de voluntari.
I que s'animen, no?
Llavors, però ja portem 14 anys d'aquest volum de voluntariat. Vull dir, és una barbaritat. Si estem supercontents, fem una festa amb els voluntaris també el diumenge a la nit. Això també s'ha de dir.
Home.
Fem una gran festa tots junts.
A quin edifici?
Anem a Poblenou, un edifici secret.
Oh!
Que no és visita durant l'Open House, però l'obrim per fer la festa dels voluntaris. Sí.
Home, Escolta, jo després m'apunto, eh?
Home, home, ja et buscarem un edifici xulo.
Va, sí. Mira, Miquel, tu ets vocal del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i avui també, doncs, justament hem volgut conèixer l'opinió d'un altre membre del COAC, en aquest cas vocal de la Junta de Govern, que és el, segur que el coneixes, el Pep Quílez, i li hem preguntat com valora justament aquest Barcelona Open House.
Doncs en l'àmbit de l'arquitectura local de Barcelona és una iniciativa que permet apropar i acostar a nous públics l'arquitectura de manera transversal i sobretot de manera oberta i social. I això fa que també al final els límits de l'arquitectura s'entenguin més enllà d'un element construït, sinó que també formen part d'això d'obrir espais i que tothom conegui espais i entorns nous que formen les arquitectures que coneixem a la nostra ciutat. Mira, tot ens
ha volgut canviar. Que és molt d'acord, no?, amb tot el que ha dit el Pep.
El Pep és company i sí, i tant, que tot molt d'acord amb tot el que ha dit.
Mira, també li hem preguntat al Pep des del COAC si creuen que un festival d'aquesta mena es podria, doncs, exportar també a altres municipis catalans. Dit això.
De fet, crec que és una de les iniciatives que principalment està movent l'Open House, de poder-se expandir en el conjunt del territori de les comarques i que, per tant, sigui també algo que es faci extensiu al territori, que, per tant, sigui un model replicable. I crec que sí, que evidentment és molt interessant i molt important també pel conjunt del territori, que no, al final no tot sempre passa a la ciutat com tal, sinó que hi ha altres llocs en el conjunt de Catalunya que també són susceptibles de ser vistos i de ser posats en coneixement.
Clar, Miquel, quins són aquests altres racons, no?, de Catalunya, que es mereixen també ser vistos.
Home, jo si em deixessin fer un open house a qualsevol ciutat o poble de Catalunya, jo m'aniria a Reus.
Reus! Tot el que ens estem perdent a Reus, doncs.
Però a Reus, aquest cap de setmana justament hi ha el Reus Ocult, per exemple, sí, que és una altra oportunitat de descobrir-ho, que s'ho estan treballant des de fa uns anys. I jo crec que és veritat el que diu el Pep, que és un model replicable, i jo animo
altres municipis,
exacte,
no?,
a sumar-se, i tant. Uh-huh.
Tu, com a arquitecte, creus que el valor diferencial de l'arquitectura de casa nostra, quin és, no? Què ens fa ser diferents? Quin és el tret diferencial?
Crec que les dues coses que ens fan únics és el clima que tenim i la proximitat que tenim amb la gent. A l'hora de fer un edifici tenim molt present qui hi anirà a viure o qui l'utilitzarà i en aquesta capacitat que tenim de gaudir molt del carrer, de no tancar-nos a nosaltres mateixos. L'arquitectura mediterrània sempre està oberta al sol i, bueno, protegida a l'estiu, però, sí, però gaudint d'aquest bon clima que tenim.
Nosaltres avui també hem volgut posar-nos en la pell de les generacions futures que molt probablement, doncs, ens estiguin escoltant ara mateix, i és que són molts que critiquen la nova manera de dissenyar habitatges, no?, basades en aquestes línies rectes, amb mòduls, aquestes cases prefabricades que són també un valor a l'alça. Tu creus, Miquel, que l'arquitectura d'avui ha perdut aquesta qualitat respecte a la de fa segles, o estem en el mateix punt?
Jo crec que és molt difícil que un habitatge... O sigui, crec que si hem après alguna cosa és que no tindrem la mateixa casa en tots els moments de la nostra vida, i crec que el que falta molt per explorar és com podem anar tenint el que necessitem en cada moment. Llavors, crec que l'arquitectura modular ens pot servir, però hem d'aprendre això, que no la tindrem per sempre, que és un moment temporal, que és ara, i després que aquesta mateixa modulació et permeti créixer una mica o canviar una mica i que ens anem personalitzant. Jo crec que és un avantatge personalitzar al màxim els habitatges i que hi ha moltes formes de fer-ho, però hi ha un gran repte de futur en aquest sentit.
Sí. Miquel, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Per cert, on et podrem trobar aquest cap de setmana tan marcat, 21-22 d'octubre? Perquè tu deus estar tot arreu, no?
Jo estic, si hi ha algun problema, doncs em trobareu allà, espero que no em trobeu, però perquè tot funciona molt bé sempre durant el festival. Però, i tant, segur que ens veurem en algun racó, en algun edifici, potser allà estarem.
No ens ho vols dir, eh?
No, és que no ho sé on estaré.
Clar,
on calgui estaré.
On calgui estarà el Miquel Zuzama, director de la programació del 48 Hores Open House de Barcelona. Hem fet aquest petit tast per començar a escalfar motor. Recordeu, el 21-22 d'octubre, la principal cita amb l'arquitectura de la capital catalana. Miquel, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que han passat de 4:45. Quina meravella, Jarque.
És increïble.
Xulíssim,
jo crec que això hauríem d'ampliar a, no ho sé, 100 hores, perquè jo crec que 48 que són massa poques per veure tantes coses. Clar. I tots aquests tresors amagats. A mi ja ho saps que m'ha agradat especialment això que han dit de les clavegueres. M'ha interessat molt, perquè realment sí, crec Domènec, que s'hi amaguen moltes coses.
Domènec i Montaner, és al·lucinant. Sí. Feu una ullada. Mira, que jo tenia ara obert la pàgina, que és aquest de 48 hores, openheartsbarcelona.org. Podeu fer ja una ullada amb aquests més de 200 edificis que es podran visitar el 21 i el 22 d'octubre.
I que necessiten voluntaris,
Sí, recordem. Aquesta crida que ens ha fet el Miquel. A part, és una experiència única, perquè tu vas... No cal que et sàpigues d'arquitectura. És només que t'apassioni l'art i que vulguis contribuir d'aquesta manera. I a part, és el que ens ha explicat el Miquel, que dies previs que ja s'està fent, ara estan havent-hi en aquests espais doncs aquestes lliçons amb aquests voluntaris. Si vols ser voluntari del 48 hores Open House a Barcelona, de fet, acabem de pujar, o pujarem d'aquí res, als nostres comptes de Twitter i Instagram, el que has de fer. Va, dit això, deixem reposar una mica perquè... Ai, l'actualitat. Ja sabeu que cada 15 dies, aquí a la Fabricació Pròpia, el que ens agrada és ampliar horitzons i saber què passa al món. I per això és un plaer saludar a aquesta hora l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, el Manuel Manonelles, perquè ens situï, Jarque, i ens desgrani els grans temes del moment. Com estàs?
Molt bé. Sempre que estic aquí estic bé. Sí, després vas passant la setmana o els 15 dies, diguem-ne, esperant tornar a Ràdio Estel.
Mira, doncs nosaltres també, ja saps que és un plaer tenir-te aquí al programa. Jarque, per on ens porta avui el professor?
Doncs avui ens transporta, i com fa ja cada 15 dies, a tres punts calents del món, i avui el primer és Nagorno-Karabaj.
Menys de 24 hores de combats, l'Azerbaidjan hi ha donat el cop definitiu. El govern i les milícies secessionistes dissolts. En paral·lel, fileres de civils armenis arrosseguen pels camins infants i pertinences. La República d'Armènia, massa lluny, busquen aixoplucar el campament de les forces de pau russes prop de la capital, Stepanakert.
La que escoltàvem era la crònica de l'inconfusible Jaume Roca, corresponsal de TV3. Clar, a veure, per què ens ubiquem. El Karabaj és una regió d'Azerbaidjan que des de fa 3 dècades, Manuel, estava controlada per la població armènia, però tot això va canviar la setmana passada.
Sí, de fet, ja fa uns anys que està canviant. Llavors, aquí hi ha un debat. Perquè tu has dit, Nagorno-Karabaj és una reunió d'Armènia, on, bueno, aquí hi ha un debat. Segons els armenis, hi havia un enclau, que és Nagorno-Karabaj, dins del territori d'Azerbaidjan, diguem-ne, habitat amb una gran majoria per població armènia,
sí.
I això, doncs, i segons els armenis, no, allò era Armènia i estava ocupat pels... segons els azeris, allò era Azerbaidjan i estava ocupant pels armenis. Aquí què va passar? Mentre tot era Unió Soviètica, tothom callat. a partir del moment que la Unió Soviètica es dissol, es crea Armènia, es torna a crear Armènia i es crea també Azerbaijan, doncs es dona una situació on hi ha aquesta particularitat. Hi ha una guerra, crec que això és l'any 91, i en aquell moment eren dos països pobres, perquè encara que hi hagués molt petroli a Azerbaijan, els beneficis anaven a Moscou, va guanyar Armènia i allò va quedar com un enclau armeni. Què ha passat amb tot aquest temps? Doncs que amb tot aquest temps, amb la independència, Azerbaijan s'ha anat fent ric i més ric i més ric i més ric i més ric arrel doncs, dels seus recursos naturals. Mm. Per dir-ho més bé, el senyor Aliyev i la seva família, que són qui controlen Azerbaijan, s'han fet molt rics, i una de les coses que han fet doncs, és anar creant i reforçant un exèrcit, perquè des del dia 1 de la independència tenien clar que volien guanyar aquesta guerra que havien perdut. No? Llavors, amb el temps, Armènia és un país que no té grans recursos, però s'ha quedat una miqueta estancat, Azerbaijan ha crescut, diguem-ne, amb una gran opulència doncs, pel petroli,
sí, però està repartida aquesta opulència?
No, està concentradíssima en mans d'una família i del seu entorn. Jo hi he estat en diverses ocasions i a més, amb alguna situació surrealista, perquè he hagut d'acabar tenint relació amb la família presidencial, doncs, per algunes funcions que havia tingut anteriorment i no, hi ha, no està repartit per res, diguem-ne. Ara, és veritat, n'hi ha tants de diners, diguem-ne que, en general, Azerbaijan es viu més bé que Armènia. I, en qualsevol cas, això era una cosa que el temps, diguem-ne, veia doncs, que acabaria passant. Ara, mentre Rússia controlava la regió, mentre Rússia era la potència ascendent que controlava tota l'ex-Unió Soviètica i deia què podia passar i què no podia passar, allà no passava res. Entre altres coses, perquè Armènia tenia un acord de defensa militar amb Rússia. A partir de que Rússia es fica amb el lío, per dir-ho fi, si no ha sortit una altra paraula, d'Ucraïna, doncs, i que doncs, acaba perdent el control, doncs tot el que és l'antiga Caucas, Àsia Central, que abans era el pati, diguem-ne, del darrere de Rússia, que només es feia o es feia el que Rússia permetia, això desapareix, i Azerbaijan veu l'oportunitat i du a terme doncs, aquesta acció bèl·lica, que ja fa 2 anys ja n'hi va haver una, i les tropes armènies o diguem-ne, perquè formalment allò era una república independent d'Armènia. Doncs van ser derrotades de manera clamorosa i en aquest cas doncs s'ha donat la mateixa situació. La república aquesta independent que s'havia creat a Nagorno-Karabakh era evident que no tenien capacitat de defensar-se i jo m'ha estranyat en positiu per evitar la catàstrofe. No em sembla gens bé el que està passant, no? Perquè pensava que realment hi hauria una resistència i que hi haurien molts més morts i que la situació seria molt més complicada. Doncs han vist que no era viable, Armènia no els podia donar suport, Armènia ja ha trencat, ja de fet ha trencat relacions amb Rússia i s'està aproximant a Estats Units i d'altres països perquè considera que Rússia l'ha traït. I llavors els pobres senyors de Nagorno-Karabakh s'han trobat allà al mig i la majoria doncs fuig com pot.
Clar, aquests dies a la televisió, als diaris, veiem imatges d'aquests desplaçats d'uns 120.000, segons fonts oficials. Quin repte, clar, un nou repte migratori, no, d'aquests 120.000 desplaçats, què suposa tot això per Armènia? Perquè aquesta gent suposo que voldran tornar al seu país, per dir-ho així.
Bueno, el seu país era on eren. És aquí el debat,
no? Clar, perquè... però les fronteres oficials, per dir-ho així, d'Armènia...
Sí, no, però estem parlant de gent que fa segles que estan allà. No és que anessin el 91 quan allò va quedar sota control, sinó de maneres... Ara no em facis dir si fa 300 o 500 anys qui són, o 700. Però no és que hi hagués una immigració recent cap allà, no? Per tant, la seva terra ancestral és aquella. El que passa que, a l'arribar, diguem-ne, l'exèrcit d'Azerbaijan i amb les ganes que els hi tenien, doncs molts han preferit fugir. Jo crec que, bàsicament, el que planteja per Armènia un repte humanitari, però sobretot d'estabilitat. Ja portem uns anys d'inestabilitat política molt important a Armènia per qüestions internes de corrupció, etcètera, 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 i doncs hi ha una gran part de la població armènia més radical, nacionalment més agressiva, doncs que està molt enfadada amb un govern que considera que ha sigut incapaç de defensar el que ells consideren que és territori armeni, no? Per tant, en el fons ens trobem amb un problema d'estabilitat regional, ens trobem amb un problema d'estabilitat de la pròpia Armènia, i el que veiem doncs, és que Azerbaijan està aconseguint el que fa dècades que està intentant i que s'està preparant militarment, però també diplomàticament, també a través de el que se'n diu la diplomàcia del caviar.
Diplomàcia del caviar?
Sí, la diplomàcia del caviar és un escàndol que hi va haver al Consell d'Europa, a l'Assemblea Parlamentària, fa uns anys, on va sortir tacat un gran nombre de parlamentaris de diversos països que formen part de l'Assemblea Parlamentària perquè es va descobrir que Azerbaijan els tractava d'una manera molt...
especial. Els donava regals.
És que el caviar iraní també és d'allà, diguem-ne, és el Caspi, no? I
mira,
regals, viatges, caviar i altres coses menys confessables, a canvi doncs, que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa doncs, fes votacions favorables segons l'evolució dels drets humans a Azerbaijan, que és un desastre, etc. Llavors, Azerbaijan, que té molts recursos, fa molts anys que utilitza aquests recursos, també per generar complicitats en actors estratègics d'Europa i dels Estats Units. Als Estats Units no els hi va tan bé, però, bueno, alguns també en tenen. I aquesta diplomàcia... Allà va ser un escàndol, va acabar de dimitir el president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que era el cap de la delegació espanyola, un senador, el Pedro Agramunt, en ple octubre del 17, quan hi havia els debats de moltes coses que van passar aquí. Allò va ser un gran escàndol. De fet, hi ha molta gent que va quedar esquitxada i que la seva carrera política es va acabar arrel d'aquell escàndol, alguns amb més causa, d'altres per pura innocència o perquè passaven per allà i com que era conegut d'algú, doncs algú el va...
Clar.
I per tant, aquesta capacitat de seduir amb el caviar...
Home, és
clar. O iraní pagat pels azeris, doncs també... És que es parla molt de la dimensió militar, que també és important. Jo recordo quan hi havia estat per allà, que fins i tot ens deien que la majoria dels pilots de la Força Aèria azerí no eren ni azeris, eren mercenaris o brasilenys...
Nacionalitzats,
o no, vull dir, tampoc, vull dir, perquè a més la llengua oficial de la Força Aèria era anglès, perquè és clar, si comencem a donar ordres a Mazarí, els avions caien tots, no? És un país molt particular, és un país molt particular.
Manuel, però jo no m'has dit, hi ha algun país que no hagis visitat?
Sí, molts. Armènia no hi ha estat, per exemple.
Però deu ser dels pocs, eh?
I confesso, jo una vegada vaig menjar caviar.
Ai, quan eres alguna institució internacional?
Sí.
Ai, Manuel.
I, bueno, estava bo.
No, no diguis això.
Jo no vaig fer res. Home, a veure...
No et facis patir, eh?
No, era caviar iraní del bo. Però a canvi de res, vull dir, m'han invitat a un sopar i vaig sopar.
I tu vas menjar.
Compte amb el que es menja a Azerbaijan.
Què?
Ja en parlarem un dia.
Sí, que la Ejar, que crec que fora el micro t'ho pot explicar.
Ah, vale.
Sí, per cert, ara, avui també que parlàvem amb els companys d'Idescat d'aquests regals que es fan als polítics, això les institucions internacionals també s'estila,
sí,
això
no,
de regalar...
Això, no, tot això ha canviat.
Ha canviat.
Depèn de quina institució, però hi ha també el Comitè Olímpic Internacional, que veig ara com era part, que diuen, diguem-ne, en els seus moments també tot això ha canviat molt. I ara no em facis dir quins són els codis de bones pràctiques exactes, però tot això ha canviat de manera que fins i tot arribes a la situació surrealista, que te'n vas a fer una conferència a Vic i no pots acceptar un fuet.
Clar, és que és això on volia anar a parar.
O fins i tot si acceptes el fuet per no quedar després l'has de registrar en un registre de regals.
Sí, que és el que ens explica l'Ona Sindreu de Verificat.
Tot té uns certs marges. A vegades ens passem de frenades.
Sí.
Com amb la llei de transparència, que fins i tot acaba dient quin tipus de sabata fa servir.
Exacte.
No? Per tant, jo crec que hi han d'haver equilibris. Certament s'ha de regular, perquè si no, a través dels regals institucionals...
Sí, esclar, però una cosa és caviar...
Aquí passava per bou, per vestir... A mi em van convidar a un dinar que formava part del programa...
Tu el caviar no sabies on havia sortit.
Jo no ho sabia... Home, sí que sabia d'on havia sortit. Sabia que estava assegut a l'esquerra i a la dreta.
Escolta, no parlem més de caviar, perquè jo ja començo a tenir gana per berenar i, un caviar...
Un
entrepà de caviar, mare meva.
El rus també és molt bo, perquè quan estava a Rússia era barato.
Però vols dir que se'n fan d'entrepans de caviar?
Sí, home, clar. Perquè
home, a veure...
Has de tenir molts calés, eh?
Alguns d'aquests oligarques russos o azeris, vés a saber què fan,
Es fan fondis.
Jo he vist oligarques xinesos...
Sí.
Allà.
Ara aquí, ara això,
tal,
no? I què?
Vi de 1.000 euros.
Ui!
I al costat... Un bol amb alls bullits i anar-se fotent els alls bullits, saps? Dius, a veure, com pots...
Com pots veure aquest vida?
No, veure ho pots veure, però no pots fer veure que en tens. Primera, que jo a partir dels 150 euros ja no sé si valen 150...
Això és veritat.
O si em valen... Bueno, sí, no.
Mira.
Però vull dir que hi ha uns... Quan entres amb certs preus és una bogeria, però si a més t'estàs menjant alls bullits... És impossible.
És impossible.
Això els oligarques tenen aquestes coses.
Fem una cosa, Manuel, perquè ara que em feia referència a la Xina, em sembla que és el proper destí, no, Harke, que ens vol portar avui al professor.
T'agradarà. Si ja t'ha agradat el caviar...
Sí?
Espera't,
diplomàcia
perquè mira...
del caviar, m'encanta.
Sí. Mira, ara ens endinsem a Àsia, com deies, Mercè, per arribar fins a la Xina, on darrerament pràcticament només es parla d'un tema, que és la desaparició lligada al possible afer amorós de l'exministre d'Afers Exteriors, que ara, si no m'equivoco, em sembla que ja han cessat, que és en Qin Gang.
Silencio oficial sobre la destitución fulminante del ministro de Relaciones Exteriores de China. Qin Gang no aparece en público desde hace un mes. El martes los medios estatales informaron de su despido. El puesto será devuelto a su predecesor, Wang Yi. Xin fue visto en público por última vez el 25 de junio durante una reunión con su homólogo vietnamita en Pekín. Desde entonces se ha perdido importantes compromisos diplomáticos.
Què? A veure, qui és?
A veure,
qui és ell?
Ella deia... Que se'n parla. No, la Xina no se'n parla.
No, clar.
La Xina no se'n pot parlar, se'n parla fora de la Xina.
I li pregunta...
Si tu vas allà i ho poses el Baidu aquell, que és l'equivalent del Google, a la Xina, diu, no hi ha respostes.
Però les rodes de premsa del govern xinès sí que fan preguntes, i sí que és veritat que el govern fa allò que fan els polítics, que no contesta.
A veure, això és una cosa que és molt curiosa, sobretot que explica la situació en què està en aquests moments la Xina, que recorda una miqueta l'època de Stalin a Rússia, no? Que hi havia un grup de persones a Occident que se'n deien Kremlinòlegs, que eren els experts a analitzar quan hi havia un...
El Kremlin,
sí, però s'analitzava, aquella època no hi havia internet, hi havia quan hi havia aquells desfiles i tal,
sí.
Doncs segons com estaven posicionats... Això volia que aquest... Segons la cara que feia un, que feia... Segons aplaudia més, aplaudia menys, això volia dir... Doncs ara estem una miqueta així, no? Perquè sembla ser que hi ha un ministre d'Afers Exteriors que es va enamorar, gran pecat, d'una presentadora de televisió.
Oh, estava casat, ell.
Imagina't. Un país comunista.
Això no s'hi val.
Però ha desaparegut?
Sí, és que això passa a la Xina. Quan no fas el que toca, desapareixes. Home, hi ha un cas encara més greu, o no, o sí, no ho sé, crec que sí, va ser fa uns anys, que hi havia una tenista molt famosa xinesa, sí, que va denunciar que havia patit abusos per part del president del tal.
Sí.
Això encara en sona tant, però en versió més bèstia xinesa, ella va desaparèixer. Mm. I, de fet, encara no ha aparegut.
No vol
dir que estigui enterrada sota la cal, diguem-ne, però ha desaparegut ell... Ella i el suposat resultat d'aquesta relació amorosa.
Però, Manuel, quines són les principals hipòtesis que dona al govern xinès?
No, és que no en dona.
No en dona, eh?
El govern no ha d'explicar res. Aquí tot el que indica és que Xi Jinping, el president de la República Popular, que cada vegada té més poder, és una persona doncs, que creu que la moral és un dels elements claus, diguem-ne, de la política del seu país. I ell va creure que això s'havia trencat, o tothom interpreta que això doncs, es va fer de manera incorrecta, es va fer esquenes seves, perquè, a veure, sent com és la Xina, ara resultarà que tots són sant barons, no?
Clar.
Tots sabem que no? Però en aquest cas... Doncs sembla que es va generar una dimensió d'un possible, diguem-ne, escàndol que el president o la cúpula d'aquell país creia que no pertocava a la Xina i tal. Les últimes informacions que diuen si no hi havia alguna cosa més allà al darrere, d'espionatge.
Ah.
Perquè aquesta presentadora havia estat temporades als Estats Units, feia entrevistes a líders...
I, de fet, tenia molts diners. Apareixia a l'Instagram xinès, que ara no em facis el nom, però que tenia una mansió em sembla que era a Califòrnia, tenia un jet privat, vull dir que...
I que havia fet aportacions a la seva universitat i tal. Sí, sí, era una persona que tenia molts diners. A la Xina hi ha bastanta gent que tenen molts diners. Mm. Tampoc preguntes massa com els han fet, però jo crec que en aquest cas hi ha, fins i tot, el més creïble... Però, clar, no som xinesos i no entenem com funciona. Ara no serien criminòlegs, no? Serien els que entenen com funciona la ciutat prohibida, bueno, tot i que no estan a la ciutat prohibida. Jo entenc que, en el fons, estem parlant d'un problema d'espionatge.
O sigui, darrere fons és un problema d'espionatge.
I que el tapen amb la part moralina.
Mm.
Però la relació hi és, i sembla ser que el fruit de la relació també.
Però ella ha desaparegut també, o no?
Sí, sí.
Els dos?
I el nen. Crec que és nen. No sé si és nen o nen, això no ho recordo.
Sí, sí, el fill de la presentadora...
Que tot indica que és fill del exministre de... Però després han trigat setmanes o mesos a nomenar el nou ministre, que era l'antic ministre, que ja estava jubilat i que l'han repescat per tornar a ser ministre.
A més, aquest, el King Gang, va ser ambaixador de la Xina, si no m'equivoco, als Estats Units del 2021 al 2023, i era ministre d'Exteriors des del 22. Per tant,
imagina't, alguna cosa molt lletja va fer als Estats Units.
Però és freqüent, no, això, Manuel, a la Xina...
Les purgues són habituals. De fet, a l'última reunió del Partit Comunista Xinès, que al Congrés, quan es va votar amb ell, hi va haver una sessió on es va fer una purga en directe. Va ser una cosa dramàtica.
Què vols dir? Què va passar?
Pues estaven allà asseguts tots a primera fila, i una de les persones que està assegut a la primera fila, a la mateixa fila que el president, algú més estava fent un discurs, i de cop i volta dos senyors el van venir a buscar, el van agafar, se'l van emportar davant de tothom. Ell va fer com una mica de resistència, dient al president que se m'emporten, i l'altre fent veure que no. Un del costat, en bona fe, va dir però què fan? El del costat li va dir tu seu, que si no pringaràs tu. I allò, l'únic que va ser una mostra de poder. Perquè aquest era l'últim líder que quedava de les antigues lideratges xinesos, que eren molt més oberts i molt més partidaris del diàleg a nivell internacional. I Xi Jinping va voler demostrar dues coses. Un, que ningú de la vella guàrdia estava segur si no el respectaven com a líder. Mm. I dos, que l'era de l'obertura cap a l'exterior s'havia acabat. I això va fer en directe. Amb una persona que va ser de 80 anys. Que no... que l'hauran enviat al seu poble.
Clar, imagina't si fa això en directe.
Pobret, tant de bo.
Que l'hauran enviat al seu poble i...
Sí.
Però vull dir, el que van és demostrar...
Com és una prova exacta. Qui
mana, no?
Exacte, sí.
Acabem ara aquest repàs del mapa mundi avui amb el professor Manuel Nunillas. Acabem a Portugal, perquè què ha passat, Jarque?
Sí, doncs mira, 6 joves, també això ha sonat aquests últims dies, 6 joves portuguesos han portat a 32 països al Tribunal de Drets Humans per la crisi climàtica.
Els incendis d'estiu dels últims anys a Portugal s'han convertit en una normalitat que es combat mobilitzant bombers. Però hi ha 6 joves que no resignen aquesta normalitat i que creuen que el combat també es pot fer sense mànegues i hidroavions. Són ells. Tenen entre 11 i 24 anys i acusen 32 estats de no fer res davant l'emergència climàtica que també atia els incendis forestals. Han portat aquests estats davant el Tribunal Europeu de Drets Humans perquè obligui els governs a escoltar-los i abandonar la inacció.
Aquests joves, activistes climàtics, que han aconseguit fer el que sembla impossible, no? Que és intentar que 32 països, inclòs per ser Espanya, doncs passin comptes.
A veure, jo crec que està passant el que ha de passar en aquest sentit. És a dir, que les generacions del futur doncs, veuen com està evolucionant el món i ho lluiten, no? I ho lluiten d'una manera diferent doncs, que d'altres generacions, no? I en aquest cas crec doncs, que s'ha de reconèixer aquesta iniciativa, la valentia, també el punt disruptiu. Tots sabem que això no canviarà tot, però era impressionant veure aquests nois... Clar, quan van posar la causa el 17 han anat passant, però bueno, alguns tenen 11 anys, els altres no en tenen gaires més, amb els seus advocats, i després els 80 tants advocats que portaven els 32 estats que formen part de la Convenció Europea dels Drets Humans, no, per defensar-se. No? I crec que, bé, veurem quin és el recorregut. És complexa des d'un punt de vista jurídic, però també és cert que en aquests moments ningú pot dubtar que la crisi climàtica té un efecte sobre els drets humans de les persones. No? Per tant, si a partir d'aquí doncs, es pot trobar algun tipus de reacció per part de la Cort Europea, i això fa, doncs, jo crec que és més un tema de generar preocupació i d'intentar generar algunes obligacions legals. És evident que la Cort Europea pot condemnar... És molt complexa legalment, no? Però el fet de que s'hagi arribat a aquest punt, doncs que hi hagi aquest... que els estats, per si de cas, envien els seus 80 advocats, etcètera...
Bueno, que hi ha una implicació de, no?, per part de, òbviament, de per part dels estats, però que es busca una mica aquesta notorietat, no?, podríem dir.
No, i tant de bo, la Cort, acabi resolent. A més, és la gran cambra, vull dir, es va decidir que havia de ser la Cort en
jutjat,
ple...
Jutjat, diguéssim.
I perquè realment la situació està fora de control. Ja ho estava el 17, això ve dels incendis d'una província d'allà a Portugal que es diu Leiria, del 17 que van
haver... Cova de Leiria, sí.
És que més de 60 morts el 17, aquell estiu, no? Però, bueno, el que ha passat aquest estiu, per sort no a Portugal, però a molts altres llocs, doncs la situació és prou dramàtica, no? Jo crec, doncs, que s'ha de reconèixer aquesta capacitat, diguem-ne, innovadora, no?, des dels Fridays for Future, no?, aquesta, la Greta, que en el seu moment es va mencionar, aquests joves de Portugal, i que se'ls ha donat tot el suport possible des d'un punt de vista moral, però també des d'un punt de vista, diguem-ne, de força política, doncs perquè doncs, siguem capaços de fer els canvis que són necessaris i que anem tard. És que, a més, clar, jo fa molts anys que estic... No, d'aquí uns anys... No, és que ja hi som.
Yeah.
I tot està anant més ràpid i pitjor del que es preveia. Per tant, anem tard. Fins i tot hi ha coses que ni les podrem resoldre perquè hem passat el punt de no retorn. Com a mínim es tracta doncs, de no anar trencant, diguem-ne, més barreres i d'intentar frenar una situació que ens pot portar en un context molt complex.
Doncs veurem, a veure com acaba tot plegat. Ja us ho anirem explicant. Per cert, aquesta setmana hi ha cimera europea, no?, a Granada, diria. El dijous, crec que és. No?
Sí.
Veurem, a veure, també
què
passa.
És el que tens quan tens la presidència. El que en diuen el traveling circus. És un circ, llavors tothom vol demostrar el país i llavors es fa una cimera aquí, es fa una cimera allà. Jo crec que és bonic, diguem-ne.
Home,
si t'invitessin a anar, estaria bé, no? També hi ha qui diu, home, fem-ho tot a Brussel·les o fer-ho per videoconferència.
Home.
Tampoc la vida no pot ser tan trista. I també és cert, el contacte directe, quan has de negociar coses importants, no es substitueix per un...
És un any, no?, diguéssim, que a Espanya...
No, la presidència són mitjans.
Són mesos. Sis mesos.
Ara, una situació estranya, perquè és una presidència amb un govern que està en funcions... que pot canviar, però ja no crec que pugui canviar perquè si hi ha eleccions ja passaran tant cap enllà, doncs, però bueno, en qualsevol cas, també demostra que la Unió Europea va fent, diguem-ne, no?
És un plaer, sempre ens ha situat en aquest mapa mundi el professor Manu Nelles. Jo no sé si hi ha de cara als propers dies a on hem d'estar la guait, professor. Quin és aquell país que vostè ens diria alerta amb això que vindrà? Jo ja quan va dir allò de la Índia, jo me'n recordo. Te'n recordes?
Sí.
Una cosa són les coses més a llarg termini, no? A curt termini, per desgràcia, això és el que li passa al món, no? Avui mateix llegia. No, acaba d'arribar una missió de Nacions Unides a Nagorno-Karabaj per veure quina és la situació. Tothom hi ha criticant. Dic, bueno, però és que tampoc tens allà uns senyors inspectors de Nacions Unides asseguts allà a Ginebra esperant que els cridin.
Clar.
Saps? Vull dir, les coses s'han de fer. I després també t'han d'autoritzar entrar o no entrar, no? Uh-huh. I per desgràcia, un dels problemes que avui en dia tenim és que les emergències ens surten als llocs menys... Ara, lo de Nagorno-Karabaj, què passaria? Però tampoc saps quin és el moment que que s'activa la invasió o no s'activa la invasió, no? Per tant, veurem.
Veurem, a veure
15
què
dies,
passa. 15
ser.
Dies.
Ara, abans, 15 dies passaven molt ràpids. Ara portem una època on en 15 dies passen moltes coses. Mm. Tant de bo, d'aquí 15 dies no sapiguem de què parlar.
Ja. Yeah.
Perquè tampoc és que vingui a donar gaires bones notícies, no? O, en canvi, que d'aquí 15 dies només vingui a parlar de grans notícies,
potser
no?
Potser hi ha aparegut el xinès d'aquí a 15 dies.
Potser el xinès, potser la Corte Europea, ah. No crec que vagi tan ràpid, eh? Potser els armenis i els azeris de cop i volta...
Va, fem una cosa, el proper dia, a veure si ens portes una bona notícia.
En busquem alguna ara. La dels joves
dels
de Portugal...
Joves per anar, bona.
Era una notícia amb clau de futur. De futur positiu.
De futur positiu.
Però té opció, això, de que tenen opció els joves de sortir-se
amb la seva? Jo no minusvaloraria l'efecte que això pugui tenir. Una altra cosa
és... Clar, és que això és important.
És a dir, pararem el canvi climàtic així? No, sense això, doncs més difícil. Però jo crec que l'acord és conscient d'on els han posat. I l'acord, tradicionalment, l'Acord Europeu de Drets Humans, ha sigut un organisme doncs, que s'ha centrat molt en el conveni, però és que en aquests moments dubto que algú jurídicament pugui dubtar de l'afectació sobre els drets humans dels ciutadans que formen part d'aquesta convenció de l'efecte climàtic. Una altra cosa és com l'acord pot imposar accions respecte als estats, perquè els estats es defensaran, que ells sols no poden i que tal, i que, si els, que és el que van fer, que si el conveni de París, que si cap aquí, cap allà, no? Però jo crec que... Jo per això també tenia interès a parlar d'aquest tema, perquè jo crec que aquest tema, el d'Estrasburg i el d'aquesta iniciativa, no s'acabarà aquí.
Mira, avui que hem parlat de Portugal, segueixes del Barça, Manuel?
No massa.
Ui, ara m'has deixat... No massa.
Però no és perquè sigui el Barça, és des del futbol en general, diguem. Abans, quan viatjava més, per obligació, perquè els taxistes de tot el món... Where are you from? Barcelona. Ah, bla, bla, bla. I clar, tu no sabies si havien guanyat, si havien perdut, si no sé què, no sé quantos.
Havies
d'estar al dia. Llavors tu... Vull dir, era el típic que per la nit, segons els crits de qui cridava gol, depèn del veí, sabies qui havia guanyat o no havia guanyat, no? Però em sap greu.
És un clàssic, no? Perquè dimecres Champions o Porto-Barça i anava a demanar a veure si podia fer. Mira quina cara m'ha posat el Manuel. Però, què, t'atreveixes o no? Com creus que quedarà?
Home, guanyarà el Barça, segur.
Sí? De quan?
3-2.
3-2.
Apunta.
Vale.
Però bueno, és o Porto-Barça, Barça-Porto.
No, és o Porto-Barça, però et posa 2-3. Ja t'he posat el 2-3, eh?
2-3, sí,
vale,
sí.
Fantàstic.
Però
a mi
em cauen molt bé els portuguesos, eh?
Sí, sí, sí. I a part, Oporto és preciós.
I fan un vi, que està molt bo.
Ui!
Sí, i bon formatge.
Ui.
Exacte. Tot i que jo sóc més de Lisboa, eh? Ho sento, que
aneu
se m'enfadi, sí, sí.
Just, veus, jo sóc més d'Oporto.
Doncs pues mira.
I tu, Jarque, què?
Jo també, m'agrada més Oporto.
Veus?
Sí? Sí, preciós. Ara hi ha moltes pujades, eh?
No,
a Lisboa tens l'ascensor.
Sí.
També és cert.
Mira, aquest ascensor que ens porta ja al punt de les 5, com sempre, un plaer. Moltes gràcies. Professor Manu Nelles, ja sabeu que ens acompanya cada 15 dies l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. 2-3, eh? Ja passarem comptes quan torni a venir el professor. Temps de notícies, gràcies.
A vosaltres.
Temps de notícies i tornem amb la darrera hora aquí en Fabricació Pròpia.